Rita Hayworth és un dels mites del cinema de Hollywood en blanc i negre i la protagonista de l'últim llibre de l'escriptor i periodista santcugatenc Víctor Alexandre. Jo no volia ser Rita Hayworth. La seva veu l'heu escoltat moltes vegades a Ràdio Sant Cugat. Cada setmana presenta el programa Cinema a la Xarxa, on fa gala dels seus vastos coneixements sobre el setè art. I de tant en tant també es passa per la tertúlia ciutadana per donar el seu punt de vista de l'actualitat de Sant Cugat. Per tant, Víctor, benvingut a casa teva.
Hola, moltes gràcies.
Aquest llibre que ens vens a presentar avui són els diàlegs de l'obra de teatre amb la que vas guanyar el Premi Ciutat d'Alcoi de Teatre Pep Cortés. Són quatre personatges dins un apartament de Nova York i un és, evidentment, Rita Hayworth. Són els seus últims dies, quan ja l'Alzheimer l'estava consumint. Per què has escollit aquesta època de la seva vida d'un mite que tots tenim a la memòria, per exemple, amb aquella Hilda tan espectacular?
Perquè hi havia dues dones en el mateix cos. I, per tant, una era la dona que el món coneixia, el públic coneixia, que era Rita Hayworth, i l'altra, la dona real, era Margarita Carmen Cansino, que, a més, és que estava als antípodes de Rita Hayworth. Eren dues dones completament diferents, no tenien cap contacte. Però una era fabricada per la indústria de Hollywood i l'altra era, doncs, una dona nascuda com qualsevol. El que passa és que es van trobar atrapades, com dic, en el mateix cos. M'interessava molt més aquesta última. Ella, de fet, comença a tenir Alzheimer quan ja té 42 anys. Ella explicava que va oblidar un dia el nom de la seva filla, Yasmin. Uh-huh. L'estava pentinant i no se'n recordava com es deia. Això la va preocupar, però no sabia... És clar, en la seva època no es coneixia l'Alzheimer. I es va anar desenvolupant a poc a poc, cada vegada més, i jo la situo entre 60 i 61 anys. Ella mor als 68. I aleshores, amb la llicència de la ficció, jo utilitzo, és clar, no és una dona que està completament fora de combat, sinó que és una dona que raona, que té moments de lucidesa, uh-huh. I és aquesta la que m'interessa per transmetre el missatge al públic, i que la que parla i que explica coses. I aleshores surt també una infermera, una doctora i la seva filla Yasmin.
Molt bé. En la ficció, o sigui, la ficció també és que ella, en aquell final de la seva vida, va reflexionar i dir no volia ser Rita Hayworth, aquest altre personatge, o això realment ella ho va arribar a verbalitzar?
Sí, de fet ella deia als homes, perquè era una dona que agradava moltíssim, no? Era una dona, una bellesa de Hollywood, una de les dones més maques que ens ha donat a la història del cinema. Ella deia, els homes se'n van a dormir amb Rita Hayworth i es lleven amb mi, que es lleven amb una altra dona. Però clar, com que només la volien per anar al llit, doncs ella va buscar tota la seva vida, ella deia jo he desitjat sempre el mateix que desitja tothom, que era l'amor, trobar l'amor, sentir-se estimada, i això no ho va trobar mai. Va trobar sexe, moltíssim, clar, però... Va tenir 5 marits, però l'amor pròpiament no el va tenir mai, perquè dels 5 marits que va tenir, 3 la maltractaven físicament, unes pallisses. Un altre, psicològicament. I només un, no. Clar, amb aquest bagatge, oi? I a més, com que era una dona que havia patit abusos sexuals per part del pare, doncs és una dona que no tenia voluntat i no es va defensar mai. I va passar del foc a les brases amb el primer marit, va marxar del pare per anar amb un home que li feia de macarra i li deien que havia d'anar de Hollywood per fer negoci.
Déu-n'hi-do. És una història, diríem, molt repetida, no?, en aquell Hollywood, en aquelles dones. És a dir, per desgràcia, moltes sense biografies d'això, no?, de les grans estrelles de Hollywood femenines, moltes han tingut molts marits, no? És a dir, és com una constant i molts han patit això, el mateix que la Rita, no? És un Hollywood, sí. Diríem, que, bueno, no sé, ara ens avergonyiríem, sens dubte.
Sí, clar, no podem jutjar el passat amb els ulls del present, perquè, sí, perquè clar, nosaltres som fills del present, som fills del segle XXI. Si tu et poses a jutjar el segle XX, els principis del segle XX, els anys 30, 40 i 50, si tu haguessis nascut en aquella època, és a dir, haguessis viscut la contemporaneïtat de Rita, haguessis fet el mateix, perquè el context et supera. I per això ara ens preguntem com és que no ho van denunciar quan va passar, perquè no podien, perquè el context no era el mateix. I aleshores la víctima no se sent amb cor, no es veu amb cor de denunciar res, perquè és que una dona que venia, no sé, que vingués una de Minnesota, l'altra venia d'Arkansas, etc., amb la maleta plena d'il·lusions, havien de passar per l'adreçador de Hollywood, que era una indústria falocràtica, i havia de passar per un munt de llits. I elles ja sabien que això formava part del joc, aquestes eren les regles, i ho acceptaven, perquè rebel·lar-s'hi volia dir agafar la maleta i tornar cap a Minnesota. Mm-hmm. És a dir, era un xantatge absolut.
Si pogués existir, diríem, la màquina del temps, segurament estaríem molt feliç de veure el Me Too actual, no? El moviment que va haver-hi contra Harvey Weinstein, no?
Clar, però és que en aquella època era impossible. Era impossible, és a dir, no, si agaféssim ara la màquina del temps que dius de Wells, d'on hi viatgéssim a aquella època, era impossible. Ara, això dels matrimonis es dona amb moltes actrius, sí, i actors també, però forma part també d'una mica de la feina. És una feina molt... Això no és treballar a la caixa. És a dir, ser actor o actriu és una feina molt emocional, de molt contacte físic, demanat per la pròpia ficció, on fas coses que, evidentment, si treballessis en un banc, no faries amb el company de taula. En canvi, allà has de simular orgasmes, has de fer piles de coses. Has de tenir una personalitat molt especial per ficar-te en dintre del cos d'un altre ésser humà que potser és molt, molt, molt diferent de tu. I tot això crea una certa desestabilització de la persona i, a més, has de viatjar molt, de manera que és molt difícil ser un pare o una mare tradicional, un marit o muller, perquè ets molt nòmada. I això fomenta, doncs, aquestes relacions que vas tenint contínuament i durant els rodatges està ple d'enamoraments que s'acaben amb el rodatge i ningú no en sap res més que la gent de l'equip. I molts són casats. És a dir, que és un altre món, eh?
Totalment. Això, una altra cosa que és una, dèiem, una cosa que es repeteix molt en les dones de Hollywood, també en els homes, però ara ens fixem en les dones, no? Que dèiem sí. El tema dels marits, etc. També moltes van acabar, com la Rita, alcoholitzades i drogadictes, no? Segurament, ara, amb els ulls d'ara i sabent el que han patit, doncs era una manera d'evadir-se, de defugir, d'oblidar tot plegat, no? Potser se les va jutjar malament per aquest fet i ara dius, no, és que mira d'on venen, no? I el que van patir.
Clar, és que pensa que quan una persona pateix aquesta malaltia i no sap que la té, perquè ni la malaltia es coneix socialment, no sap què li passa. Aleshores viu un drama personal perquè veu que no recorda els diàlegs. Se'ls estudia i no els reté. Què passa aleshores? Esclar, primer, si has d'estar 90 minuts en un escenari, en un teatre, no pots. És impossible. Et quedes en blanc i tots els teus companys formen part del compromís. I si és en un rodatge, vol dir que aquelles escenes s'han d'anar repetint. Et quedes en blanc i la gent amb qui estàs dialogant, amb qui estàs, els altres companys que estàs fent l'escena, han de tornar a dir el mateix un altre cop, i un altre cop, i un altre cop, i el director, i tot l'equip està pendent de tu. Clar, tu acabes destrossat. Com que la malaltia no es coneix, la gent pensa que ets un mal professional, o en el cas d'ella, era l'alcohol, representa, no? I ella també ho pensava. I això li està passant ara a la Carme Elias, ella no és alcohòlica, ni molt menys, però sí que es va adonar que la malaltia avançava, ja sabia que era Alzheimer, i es veia que de cop i volta no recordava les coses, que no era ella, ja no era ella, i havien de repetir les preses, o fer-les d'una manera que ella pogués dir-ho per trossets, però clar, a l'època de la Rita, com que no es coneixia, no li podien fer per trossets només per ella. Uh-huh. Deien, escolta, això és així, i si t'agrada bé, si no, també. Va ser dramàtic.
Clar. De fet, he llegit que realment no li diagnostiquen l'Alzheimer fins als anys 80, però malalta ho està molts anys abans.
Sí.
I què creien que tenia, llavors?
Home, li diuen quan té 60 anys i ja va tenir els primers símptomes als 42. Imagina't. Clar. I a més, en aquella època, als 30 i tants, quan la dona s'acostava als 40, no, encara, abans d'arribar-hi, ja era una vella a la indústria de Hollywood. Quan la Columbia la vol rellevar, perquè el productor, el Harry Cohn, volia anar allí amb ella, i ella amb ell no hi va voler anar mai, segurament li feia fàstic, perquè ell deia, sí, però si van tots, i amb mi no. I aleshores, doncs, ell com, ho va viure com un afront i la va voler rellevar. I quan tenia 38 anys, roda la pel·lícula Pell Joy, amb Kim Novak i Frank Sinatra, perquè diu, la Kim Novak és la nova. I esperava que elles dues es barallessin, s'estiressin dels cabells, i es van fer amigues. Ell era la vella, però tenia 38 anys. I el Sinatra, que li diu a la pel·lícula que ja s'ha fet gran, que és gran, tenia 41. Però el Sinatra era un home i els 41 eren molt jove. Una dona als 38 allà era una dona ja vella. Imagina't-ho. Sí, és terrible, sí. Terrible.
No, no, realment... segurament encara Hollywood no és el paradigma de la modernitat actual, no? Deu tenir encara alguns tics, però per sort estem molt lluny d'allò, no?
Sí, gràcies a moltes actrius que s'han plantat. Si no hagués, sense aquest coratge, encara estaríem igual. El Harvey Weinstein, fins fa molt poc, era un dels grans magnats que tallava el bacallà a Hollywood. Una trucada telefònica seva podia destrossar la vida d'una actriu. I elles ho sabien. Per això en el seu moment van callar, fins que va arribar un moment que ja no. Clar, la Rita, a l'obra, doncs ella clar, va explicant tota una pila de coses que li han passat en el decurs de la seva vida i clar, i a més es troba amb una infermera, que és molt jove, i és una noia de 24 anys, i que no ha vist cap pel·lícula de la Rita Hayworth, ni tenia ni la més remota idea de qui era Rita Hayworth, perquè és una altra generació. I clar, això és un xoc per ella, perquè veus com a vegades estàs molt amunt i quan passa el temps, doncs allò, aquella glòria és molt efímera.
Totalment, totalment. Ara, tornem, el llibre està fet en format teatre, no? És el diàleg de l'obra de teatre, però una obra que encara no s'ha representat.
No, no, no.
Estàs en previsió que pugui ser així? Estàs treballant?
Sí, això és un procés lent, no tant com una pel·lícula, però déu-n'hi-do, costa molt, perquè, clar, l'autor, la seva feina és escriure. Tot el que ve després, ja no, ell ja no hi té res a veure. Per tant, un muntatge, d'haver-hi algú que el financiï, ha d'haver-hi un director, s'han d'escollir les actrius en aquest cas, etc. El que sí, jo he estat ara en contacte, i el dilluns, d'aquí uns dies ens hem de veure un altre cop, amb la Carme Elias, perquè a ella li agrada molt aquest text. O sigui, li agrada moltíssim. I aleshores li feia molta il·lusió poder tancar la seva... Tot i que s'ha acomiadat del teatre, perquè ella ja no té memòria, tornar i fer aquesta obra per acabar, perquè és com una cloenda preciosa, de fer el personatge de Rita Hayworth, que és l'actriu, és a dir, comparteix amb ella dues coses. Una és la professió i l'altra és la malaltia. No? I és clar, interpretar la dona que va difondre mundialment la malaltia d'Alzheimer, ella que la té, és una déu als escenaris preciós, però no pot, o sigui, no reté les paraules. Jo li vaig suggerir de fer-ho, en tot cas, no amb auriculars, sinó amb teleprompters. El públic hi entraria perfectament. És a dir, avisar el públic, dir, la Carme no pot memoritzar i anirà llegint, interpretant, però llegint els textos, i la gent, cap problema. Però ni això pot. O sigui, per tant, però si fem una presentació a Barcelona, i amb ella, i clar, és molt emotiu. Per tant, és l'actriu ideal. Ella sí que està disposada, la Carme, a fer una lectura pública. Una lectura pública. Seria impressionant. Això és possible que es faci, però veurem on... Ella interpretant el personatge, llegint, i les altres actrius també, una lectura pública, i seria preciós una cloenda de la seva carrera magnífica, perquè ella diu, jo veig que això va més ràpid del que no em pensava.
Del que ella es pensava, no? Però almenys sí que segurament és de la... Fa temps que ho ha dit, ho ha fet públic, i està podent tenir, no?, aquell comiat que moltes vegades parlem, no?, de que la gent es pugui, i ella, no?, recordar i veure com la gent se'n recorda d'ella, no?
Sí, perquè la Carme, si a part parles amb ella, no notes que tingui la malaltia. Ella parla normal, està molt bé. El que passa és que després, potser al cap d'una estona, no se'n recorda
clar
del que li has preguntat o del que li has dit. I això ella ho viu com, clar, se n'adona perfectament, perquè no és la Carme d'abans.
Està clar. Què t'aporta el format de teatre? Perquè no és la primera obra que fas amb aquest format. Escrius amb tot el... Diguem, sí. Ets molt prolífic amb tot el que fas, però diguem, el teatre, què t'aporta?
És que m'agrada molt el diàleg. De fet, a les meves novel·les o contes sempre també introdueixo molt diàleg. M'hi sento molt a gust. No m'he d'esforçar. És a dir, em resulta fàcil... I el teatre és diàleg, sobretot. Per tant, la gent... No hi ha les transicions de ara obre la porta, etc. No, vull dir, aquí és tot diàleg i l'acció evoluciona en funció del que els personatges van dient. És molt dinàmic, perquè la gent que potser no li agrada molt llegir... llegir teatre és molt fàcil, perquè bé, són persones que parlen. Però depèn. És a dir, quan tens una idea, veus el format que pot tenir... És, igual que hi ha directors de cinema que veu la pel·lícula en blanc i negre i diu no la puc fer en color, no la puc fer en color i aquesta la faig en blanc i negre perquè en blanc i negre el que vull transmetre m'hi va més bé. Doncs aquí veus i saps si allò té format de conte, si dona per un conte, o és una cosa que requereix una novel·la, moltes més pàgines, o requereix o és teatre. Dius no, això en una obra de teatre ha de ser en teatre. I aquest llibre el vaig concebre primer com un monòleg. I després vaig parlar amb el Sergi Balbel i em va dir, escolta, vols dir, això no sé si funciona, diu, per què no proves fent, és a dir, amb diàlegs, que la gent vagi parlant en comptes que només parli ella i tal, i vaig anar fent canvis i tal, i finalment és com ha quedat, és a dir, amb diàlegs, amb quatre personatges, i ja no hi ha monòleg, sí.
Molt bé. Ara mencionaves que diguem, has treballat els diferents gèneres, diríem, entre escriptor, també la novel·la, en recordem aquí a Sant Cugat els amants de la Rambla del Celler, especialment, ambientat a casa teva, però també has fet molt, molt d'assaig, no? De fet, comences, no?, fent assaig en un principi. És el pas lògic dels periodistes que acaben sent escriptors? És a dir, ja comences fent assaig, que és allò, aquell interpàs entre un reportatge una mica més llarg, aquell espai que no et deixa el periodisme del dia a dia, i acabes agafant-li el gust. Em conec d'altres que han fet aquest camí, però no sé si com ho has viscut tu.
No, en aquest cas no. És a dir, ho sembla, potser, però no, perquè sempre volia ser escriptor. De fet, quan jo treballava a la ràdio, ja era autor de tots els textos que escrivia, i escrivia com documentals radiofònics, i de fet ja havia fet obres de teatre per emetre's com a radioteatre. I amb això vaig guanyar alguns premis de Catalunya Ràdio també, i eren obres que, bé, el radioteatre, que el clàssic. No, la ficció m'interessava. El que passa és que sóc una persona que, bé, em sento compromès amb el meu poble, vull que el meu poble sigui lliure, i per tant, doncs, va sorgir l'any 1999, ara farà 25 anys, doncs, el Jo no sóc espanyol, que va ser un boom editorial, una cosa impressionant, i aleshores, doncs, sí, vaig treballar molt l'assaig, però és que també m'ho anaven demanant, escriu això sobre tal, i finalment ho he anat deixant. O sigui, ja gairebé no m'interessa. Ara, m'interessa només la ficció. Perquè em sembla que ja ho he dit tot en assaig. I, clar, en aquell moment no es parlava d'independència i tot, però ara gairebé els llibres d'assaig polític aquí parlen d'independència i jo ja no sé què dir. Ja no sé això, saps?
Qui no et coneguis que no t'escolta.
No, és que ja no sé què dir, ja està. Què més he de dir? De manera que m'interessa molt més la ficció i m'interessa això molt més, el teatre i m'hi sento molt més a gust. Fins i tot em sento més a gust escrivint ficció que quan he de fer un article. Això per descomptat. Els articles els faig perquè també he de viure, he de menjar. Però em lleven molt temps de la ficció, que requereix concentració, i però com que sóc pobre, doncs he de fer feines.
Sí. Molt bé. Sobre aquests assajos, no?, d'independència, clar, segurament tu vas començar a parlar-ne, va ser dels primers, no dic el primer perquè tampoc ho podem assegurar segurament, però dels primers en parlar-ne públicament, etcètera, no? Vull dir, al principi l'imaginari públic estava tu i Joel Joan, no? Els únics que en públic dèieu, bueno, deu fer un llibre junts i tot, no?
Bueno, no, és que el Joel Joan l'agafo com a personatge del llibre Jo no sóc espanyol. O sigui, ell mateix ho diu, surto de l'armari a partir del moment que ell tenia 24 anys, quan feien plats bruts plats i això, bruts, sí. I l'agafo i l'incloc com a personatge. Ell no havia dit mai que era res. I, jo no sóc espanyol, no?
Si surt de l'armari amb tu, no?
Sí, sí, perquè políticament ningú li havia preguntat clar. Què pensava. I és clar, és un llibre que hi ha un abans i un després en el tema aquest de l'independència, perquè fins aleshores l'independentisme era minoritari i molta gent parlava en veu baixa. Però posar-ho en un llibre, i clar, jo no sóc espanyol i dit d'aquesta manera, i pensa que en els dos primers mesos que va sortir, això fa un quart de segle, de mitjana es venia un exemplar cada 10 minuts en alguna llibreria dels Països Catalans.
Caram.
Cada 10 minuts un exemplar. Això era un boom, una cosa impressionant. Vol dir que hi havia un brou de cultiu, no? Un brou social que no es manifestava i que a partir del moment que va veure allò va dir, jo penso això. I bé, els moviments socials també requereixen un cos intel·lectual al darrere. No tot pot ser emoció. No? I va ser la fusió d'aquestes dues coses. Mm-hmm.
Podríem dir que molta gent situava l'inici del procés amb aquella consulta d'Arenys.
No,
potser
no.
La vas posar i tu i tot, no?
No, mira, jo no vaig fer cap consulta, jo feia un pronunciament i bé, era cadascú pensa com pensa, jo ho vaig posar llibre, però bé, no va ser no totes les editorials van voler publicar, eh?
Ja
era l'època, suposo. clar.
Qui va ser el que es va atrevir?
Proa, el gran Isidor Cònsul, en Pau Descansi, una persona fantàstica, un home, un expert en mossèn Cito Verdaguer, però a més un home del país, un home... Sense ell, jo tota la carrera literària que he fet no l'hagués pogut fer. Jo vaig estar 10 anys a Proa. I ell va morir de càncer i encara continuo trobant a faltar.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Víctor Alexandre, escriptor, periodista santcugatenc i sobretot company de Ràdio Sant Cugat.
Moltes gràcies.